Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El govern posa l'accelerador per intentar tancar les carpetes de negociació que tenen més espines. Ahir va ser l'escola pública, avui la concertada. L'executiu de Salvador Illa ha firmat amb les 5 patronals de l'escola concertada un acord per augmentar en 400 milions d'euros el finançament d'aquests centres per als pròxims 5 anys.
Estem atenent la diversitat del segle XXI en plantilles del 1995 i, per tant, posa xifra, no?, a un infrafinançament.
És la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Tant les patronals com el govern defensen que el pacte firmat avui suposa un pas cap a la gratuïtat de les escoles concertades que escolaritzen un terç dels alumnes catalans.
Tenim la voluntat compartida d'avançar vers una equiparació progressiva de les condicions d'escolarització dels centres que integren la xarxa de serveis d'educació de Catalunya per poder assolir de manera efectiva aquesta equitat.
I mentrestant a la pública, el sindicat majoritari de l'ensenyament, que és l'USTEC, vol posar en evidència que l'acord firmat ahir per Comissions Obreres i la UGT no té, al seu parer, el suport de mestres i professors. Juntament amb la CGT i la Intersindical han promogut una consulta perquè els docents expressin el seu consentiment o el seu rebuig a aquest pacte. Se'ls farà arribar per correu electrònic i servirà també com a termòmetre per calibrar quin seguiment poden tenir les vagues que, malgrat l'acord amb els sindicats generalistes d'ahir, els altres sí que mantenen convocades per la setmana que ve.
Catalunya al dia.
D'educació en parlarem força al programa d'avui. Per exemple, serem a Igualada, la capital de l'Anoia, perquè l'Ajuntament i el Departament d'Educació han tancat a correcuita una escola, l'Emili Vallès, perquè corria el risc d'ensorrar-se per unes esquerdes que van aparèixer fa un mes i mig. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. I la nit es va comunicar a les famílies que no hi haurà classe durant el, com a mínim, 48 hores. L'alcalde ho justificava així.
Escolteu, val més que sigui un trasbals, no que haguem de lamentar res, i per tant no sabem si pot passar alguna cosa, però per si de cas, el per si de cas, per nosaltres és clau.
Les classes es faran fins a acabar el curs a l'edifici de la Teneria.
Al programa avui parlarem de mel, també. La Generalitat ha creat la marca Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya, MAAC, amb dues A's. Es vol certificar així la mel feta i produïda 100% aquí a Catalunya.
El que pretén és suplir una figura que abans existia, no?, que era l'apicultor de confiança, aquell productor local que el teníem a prop.
I a hores d'ara ja hi ha una trentena de productors adherits.
I a les Garrigues estrenen la carretera de l'oli, passa per una vintena de municipis i recorre 135 quilòmetres.
Un trajecte en què s'hi poden veure 15 molins d'oli i 4 cellers, a més de restaurants i allotjaments per passar-hi la nit.
Descobrir un paisatge modelat per la gent que cultiva els olivers, que cultiva les vinyes, i doncs que està aquí esperant que vingui tota aquesta gent a descobrir-lo, no?
Ens fixem també a les carreteres. Tenim problemes per circular aquesta hora en algun punt. Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs en general, ara mateix no hi ha gaires problemes. Consten un parell de vehicles avariats, una a l'AP7 a Roda de Barà cap a Tarragona, també una altra que obliga a circular en pas alternatiu a l'N230 a Vilaller. En cap cas, però, hi ha retenció. I també se circula avui ja en pas alternatiu a l'N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Recordem que estava tallada des de la setmana passada per un despreniment de roques.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia. Segueix moderadament tranquil.
Bon dia, doncs sí, moderadament tranquil, però no net del tot. De fet, tornem a tenir nuvolades i algunes d'elles durant aquesta tarda, com va passar ahir, tornaran a donar ruixats que localment tenen una certa intensitat. No és descartable, fins i tot, algun tro i algun gra de calamarsa, però en principi coses locals associades bàsicament a la serralada prelitoral i entorn, i també al Pirineu. Demà aquesta variabilitat disminuirà i dijous podríem tenir un temps bastant més estable i sempre amb algunes boires matinals.
Molt bé, quan faltin 6 minuts per arribar a les dues, tindrem també els esports. Au del Serra, què explicarem avui?
Doncs el Barça, que juga aquest vespre al camp del Newcastle, a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat de cara a la tornada, que serà la setmana que ve al Camp Nou. La Fiscalia demana 6 anys de presó per Albert Esteve, expresident del Lleida Esportiu, per haver defraudat suposadament la Seguretat Social. Paula Badosa gira full a la seva eliminació a Indian Wells i no espera fins a la pròxima setmana al Masters 1000 de Miami, camí per tornar a competir. La tenista empordanesa aprofita la invitació del torneig d'Austin per mirar de recuperar sensacions de competició i avui juga el primer partit. I en bàsquet, a la segona federació, el Salou, es va imposar al Saragossa i manté les opcions de permanència quan falten només 6 jornades pel final de la Lliga.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Rodríguez al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Millora en prop de 400 milions d'euros el finançament de l'escola concertada per als pròxims 5 anys, fins al 2030. L'acord s'ha firmat avui amb les 5 patronals del sector i arriba l'endemà que el govern també signés un acord amb Comissions Obreres i la UGT per millorar sous i recursos als centres públics. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia. Doncs el detallat d'aquest acord seria que pràcticament la meitat dels 400 milions d'euros d'inversió són per les despeses de funcionament d'aquests centres i l'altra partida més important, 155 milions d'euros, són per l'augment de les plantilles que no s'han revisat en 30 anys, reconeixen les parts. També es destinen prop de 42 milions d'euros per sufragar l'escolarització d'alumnes vulnerables. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que la voluntat del govern és millorar el sistema educatiu en el seu conjunt i que les escoles concertades no podien quedar-ne fora.
Les patronals educatives i el govern de Catalunya tenim la voluntat compartida d'avançar en l'equitat social. Compartim també el compromís d'avançar vers una equiparació progressiva de les condicions d'escolarització dels centres que integren la xarxa de serveis d'educació de Catalunya per poder assolir de manera efectiva aquesta equitat.
Per Meritxell Ruiz, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, una de les patronals, és un primer pas per salvar el model educatiu i avançar cap a la gratuïtat de la plaça.
Posa xifra, no?, a un infrafinançament i després perquè incideix en aquest increment de recursos tant en despeses de funcionament com en les persones que directament atenen els alumnes a les nostres escoles. Venia temps dient que estem atenent la diversitat del segle XXI, plantilles del 1995 i, per tant, un esforç considerable dels nostres docents.
Doncs és el mateix diagnòstic que probablement es podria aplicar a la pública, no amb aquestes aules tan diverses a any 2026, però amb els mateixos recursos de fa unes quantes dècades enrere. I sobre la pública, l'acord ahir amb els dos sindicats minoritaris de l'ensenyament públic continua portant cua. Comissions Obreres i UGT van firmar aquest pacte amb el govern. Avui l'USTEC, que és el majoritari, i que no va firmar el pacte, tampoc ho van fer la CGT i la Intersindical, han començat una consulta entre els docents?
Exacte, i ho fan convençuts que l'acord és insuficient. Volen saber què en pensen mestres i professors i si mantenen el suport a les vagues de la setmana que ve. La consulta es farà al llarg de la setmana per veure si rebutgen o accepten l'acord signat ahir i divendres en sabrem els resultats.
Clar, i per tant serà un termòmetre també per saber com pot anar la setmana que ve.
Aquestes mobilitzacions, exacte.
Molt bé, gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
Doncs que si augment de les ràtios, que si la diversitat de les aules, que si l'accés de burocràcia, són tot plegat aquestes reivindicacions que fa el sector de l'educació. N'hi ha un altre d'important, que és l'estat i el manteniment de les infraestructures, de les escoles, dels edificis en si. Doncs bé, l'empitjorament d'unes esquerdes en un centre d'Igualada ha obligat a correcuita a suspendre-hi les classes i a tancar aquest centre. El risc d'esfonsament ha portat l'Ajuntament i el Departament d'Educació a traslladar tota l'escola Emili Vallès a un altre equipament municipal a partir de dijous. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Fa poc que s'havien detectat aquestes esquerdes?
Mira, fa temps es feia seguiment d'unes esquerdes, però fa un mes i mig unes fissures noves van obligar a fer una vigilància diària, com explica l'arquitecte municipal Marta García.
Fa una setmana vam tenir les dades suficients per definir que la patologia no provenia del subsol, sinó que provenia del forjat. En descobrir-ho, la setmana passada vam encarregar unes cales urgents, cosa que que ahir ens va permetre tenir la dada concreta de que aquesta afectació es podia extrapolar a la resta de l'edifici i que, a més, s'estava desenvolupant d'una manera imprevisible.
Això va portar a l'equip de govern de l'alcalde Marc Castells a prendre una decisió ràpida abans no col·lapsés el sostre de l'escola.
Nosaltres vam prendre la decisió per prevenció. Escolteu, val més que sigui un trasbals, no que haguem de lamentar res, i per tant no sabem si pot passar alguna cosa, però per si de cas, el per si de cas per nosaltres és clau.
I deia Montse que aquests 220 alumnes de l'escola pública Emili Vallès es traslladaran a un altre equipament, on?
A la Teneria, un edifici dels anys 50, tot remodelat per dins per acollir aviat l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola d'Adults, que hauran d'esperar. Marisa Vila, directora dels Serveis Territorials d'Educació del Penedès.
La sort és que tenim aquest edifici que està homologat, no?, pel Departament d'Educació i Formació Professional per poder-hi fer activitat lectiva.
La directora del centre, Teresa Ramos, i els mestres estan pensant ja com adaptaran l'escola al nou centre, que a més no té pati. S'estan avaluant possibilitats de manera accelerada.
Potser no és el millor lloc, per exemple, per als nens, doncs, més petits, però ho solucionarem i ens en reinventarem, que és el que fem els mestres cada dia.
A la Teneria s'hi estaran uns mesos fins que la seva escola estigui arreglada.
Quatre minuts pràcticament per arribar a un quart de dues. Una notícia, si més no, sorprenent. L'Ajuntament de Barcelona recomana adaptar activitats de les escoles per evitar-ne algunes com dansa o música durant el Ramadà i no fer sortides o exàmens durant el final del dejuni. Recullen una guia específica, per primer cop s'ha fet arribar a tots els centres, i a recordar que l'escola no pot obligar a menjar o a beure cap infant i tampoc no pot assumir la responsabilitat de fer complir les creences religioses de cada família, tot plegat en un país laic. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Què diu aquesta guia concretament?
Doncs mira, recorda que l'alumne té dret al respecte de les seves conviccions religioses i que si l'alumne opta per fer el dejuni, no és correcte enviar-lo a casa i se l'ha de poder atendre en un espai diferent del menjador mentre la resta de companys mengen. Tot i que en el text es diu que no hi ha cap normativa que eximeixi l'alumne musulmà de cap de les assignatures del currículum, s'aconsella adaptar les activitats del centre al Ramadà i evitar fer determinades matèries, com gimnàstica o música. I es recorda que un acord amb la Comissió Islàmica d'Espanya preveu per llei que l'alumnat musulmà pot no anar a classe els divendres tarda i durant tot el dia durant les festivitats assenyalades com a final, al final del Ramadà, i per això, des del consistori, s'aconsella no preveure exàmens, sortides o activitats rellevants a aquelles dates. Des de l'Ajuntament, què diuen? No volen fer declaracions, però asseguren que han decidit fer la guia perquè alguns districtes ho havien demanat i perquè l'escola és un espai de convivència, i asseguren que estan oberts a estudiar fer altres documents similars amb altres confessions religioses.
Catalunya al dia.
Avui estàvem pendents d'un judici contra un monitor de menjador escolar d'una escola pública del barri de Sant Andreu de Barcelona, acusat d'abusos sexuals a 8 alumnes d'entre 4 i 5 anys. Doncs bé, aquest judici s'ha suspès. Un error en la instrucció ha obligat a retornar el cas al jutjat a l'espera d'una nova data. Anem, doncs, a saber els detalls de per què s'ha suspès aquest judici, més concretament. Miquel Jarque, bon dia.
Què tal? Bon dia. Mira, acabo d'arribar de l'audiència i el cas és aquest, no?, que ha de tornar al jutjat d'instrucció de forma parcial, no s'hauran de repetir totes les proves. Has de pensar que aquests nens eren molt petits, 4 o 5 anys, van declarar i se'ls van registrar, i és el que s'anomena prova preconstituïda. Per tant, aquests nens ja no tornaran a passar per seu judicial, i el que es farà és fer play i reproduir
les seves declaracions.
Ja, aquí el que ha passat és que aquí, en aquest cas, es persona la Generalitat, per exemple, totes les famílies, evidentment, i acusen principalment el monitor, és un únic monitor, però també hi ha una responsabilitat civil subsidiària per part de l'empresa que feia el servei de menjador. Uh-huh. I en aquest cas hi ha dues empreses, la que porta el menjar i després la que contracta aquest monitor presumptament agressor que ara es jutja. Doncs bé, sembla que una de les dues empreses no ha estat notificada, i això podria generar indefensió, i és per això que el judici s'ha suspès parcialment i s'haurà de cretar una nova data.
Que, òbviament, no sabem encara com no sabem. Ni quan es farà, no?
El que sí que hi era present la persona que havia de ser jutjada. És un jove que, segons expliquen aquestes proves preconstituïdes, doncs feia jocs sexuals amb aquestes criatures. També aprofitava per fer abusos, doncs, quan els hi feia pessigolles o els acompanyava al lavabo. Això, segons el testimoni d'aquests nens, que ho van explicar els pares, i un dels pares va posar una denúncia i ha arribat aquí. Es demanen en total 48 anys de presó per aquest jove per un abús sexual a menor de 16 anys. És un delicte gravíssim i hi ha molta prova i, bueno, un cop es digui quina és la nova data, doncs el seguirem.
Doncs, evidentment. Molt bé. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
I Cambrils, una de les poblacions de la Costa Daurada amb més top manta, preveu duplicar la pressió policial per lluitar contra la venda il·legal. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més s'han concretat d'aquest pla?
Doncs mira, destaco dos punts importants. Tornaran a posar obstacles al passeig de Cap de Sant Pere per evitar que els manters s'hi puguin instal·lar i, a més, incrementaran la pressió policial, sobretot en la franja de nit. L'alcalde Oliver Klein diu que és important actuar de forma preventiva.
Intentar evitar que montin i intentar ficar les dificultats també, no només en l'espai, sinó en el temps. I com més aviat comencem nosaltres, més aviat entendran que aquesta és una pràctica il·lícita, que no la volem i que no la respectarem al municipi perquè no és respectable, perquè és il·legal. L'estratègia iniciada l'any passat es continuarà o es redoblarà. La franja que ens costa més és per la nit. Doncs també haurem d'actuar per la nit, perquè durant el dia sembla que l'any passat ho vam controlar bastant.
Ara estan pendents de tancar durant els pròxims dies una junta de seguretat local per coordinar-se amb la resta de cossos policials. Perquè us feu una idea, l'estiu passat la Guàrdia Civil, que té competències en frau fiscal i delictes contra la propietat intel·lectual industrial, va duplicar el nombre d'operatius a tot Catalunya per combatre el top manta, sobretot en les poblacions costaneres. Es van requisar prop de 140.000 articles falsificats valorats en més de 26 milions d'euros.
Unió de Pagesos es posa en alerta perquè el mur de terra artificial que separa el riu Ter dels camps de conreu a Gualta, al Baix Empordà, s'ha tornat a trencar per segona vegada després del temporal que va haver-hi a finals de gener. L'Agència Catalana de l'Aigua hi va fer treballs fa dues setmanes, però amb les pluges que van tornar a caure la setmana passada, alguns camps de pomera s'han tornat a inundar. Anem a Girona, Laia Claret. Què reclama Unió de Pagesos i què hi diu l'Agència Catalana de l'Aigua?
Doncs Unió de Pagesos explica que el temporal Harry finals del mes de gener va provocar que es trenqués una part lateral de la resclosa que hi ha allà. Asseguren que això va provocar que el riu Ter comencés a baixar per aquest costat amb més força i, segons el sindicat, va fer que el riu canviés el curs i s'emportés tot el que trobava, com ara la mota de Gualta. Per tant, un camp de pomeres va quedar inundat i diversos plens de sorra o pedres. Des del sindicat demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua que restauri les motes i mantingui les lleres dels rius netes de brossa i plantes. A més, per ells, la clau és arreglar la resclosa que es va fer malbé allà. Josep Mir, membre d'Unió de Pagesos al Baix Empordà.
Demanem que això s'arregli, però que s'arregli bé. Ja es va mig arreglar, el que passa que s'ha mig arreglat. Fer les coses bé, que jo ja entenem que val més, però almenys posar una bona escullera, una cosa, com diguem nosaltres, una cosa ben parida, que si ve aigua que no passi res.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ens expliquen que després del temporal Harry van fer actuacions preventives en aquesta zona perquè l'erosió no anés a més i acabés afectant una línia elèctrica. I argumenten que el govern ha aprovat inversions de gairebé 5 milions d'euros a diverses lleres dels rius amb una seixantena d'actuacions on hi va haver desperfectes. Pel que fa a la resclosa d'Ullà, des de l'ACA tenen previst concretar trobades amb els ajuntaments de la zona.
I l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, al Ripollès, ha començat els treballs per retirar els milers d'arbres tombats per la ventada del 12 de febrer que, segons els seus càlculs, ha arrasat 50 hectàrees dels boscos municipals, Montse Poblet.
En pocs minuts, el 12 de febrer, el vent va tombar pràcticament tots els arbres de la foresta de Sant Bernabé, una finca molt valorada per l'aprofitament de la fusta amb pins i avets d'entre 15 i 18 metres. En aquesta àrea ja s'està preparant el terreny per poder entrar i retirar retirar-los, però hi ha 30 hectàrees més afectades a la zona de la Vella, d'accés complicadíssim i on els arbres caiguts només serviran per biomassa. Pere Sau és l'alcalde del poble.
Insistirem en que es pugui netejar tot, serà difícil perquè són moltes hectàrees i moltes tonelades, però bé, per evitar plagues i sobretot també per incendis, el temps canvia molt ràpid, doncs pot passar un estiu sec i bueno, allò seria un polvorí. Amb la quantitat de matèria seca que hi hauria seria impressionant.
Aquesta operació, a diferència de la que ja ha començat a Sant Bernabé, no generarà cap benefici econòmic i tindrà un cost que, segons l'alcalde, l'Ajuntament no pot assumir. Entre les opcions que s'estan valorant per extreure la fusta hi ha la instal·lació de cables o fins i tot la modificació del trajecte d'algunes pistes.
L'Ajuntament de Seva ha aprovat una moció per personar-se a la causa penal que investiga presumptes delictes ambientals greus i irregularitats a l'abocador del municipi. I també per desfer-se completament de la seva participació en l'empresa explotadora, de la qual té el 20%. Els primers investigats en la causa, que esquitxa l'exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya i dos exalcaldes de Seva, ja van comparèixer la setmana passada davant del jutge a Vic. Corresponsal a Osona, Natia Dell, què diu aquesta resolució?
Doncs mira, diu que l'Ajuntament no estava al cas de la presumpta gestió irregular en l'entrada i tractament de residus a la pedrera del Fitó, ni que la presa de mostres per part de la policia judicial hagués determinat la presència d'una elevada càrrega de contaminants en aigües i terres de l'abocador. La moció, amb 7 vots a favor de Sumem i 3 en contra de Junts, també inclou iniciar el tràmit per desvincular-se de la societat que explota la pedrera Restauracions Ambientals Catalanes. El regidor Gil Vilarrasa, de Junts, ha demanat responsabilitats a l'Ajuntament, ja que un dels exalcaldes investigats encara forma part de l'equip de govern municipal actual. Diu que la resolució arriba tard i que el discurs exculpatori no s'aguanta per enlloc.
No votarem un text que aprofita aquesta personació intentant construir una mena de coartada institucional, perquè defensar els interessos del municipi no vol dir blanquejar el paper de l'Ajuntament en aquesta afer.
La Guàrdia Civil va iniciar la investigació d'aquest cas el 2019 a partir de la denúncia de veïns de Can Garriga que alertaven d'abocaments contaminants, alguns dels quals van participar al ple d'ahir.
El grup Bonaria té previst obrir aquest any 20 establiments nous i arribarà a les 632 botigues operatives. El grup alimentari amb seu a Guissona manté l'estratègia prioritària d'expansió a Catalunya i l'Aragó. Tot i això, continua apostant pel creixement a zones com a la Comunitat de Madrid, el País Valencià, Castella-La Manxa i La Rioja. Bonaria ja compta amb 200 botigues a poblacions rurals, una xifra que representa una tercera part del total de la seva xarxa d'establiments. Les més de 600 botigues del grup donen feina a uns 4.000 treballadors.
Catalunya al dia.
Doncs ahir us comentàvem l'impacte que està tenint la guerra al Pròxim Orient per com s'està traslladant en l'augment del preu del petroli, que afecta sectors molt claus de l'economia catalana, com són la pagesia, la pesca i també els transports. Doncs davant de l'impacte que pot tenir això per les nostres butxaques, la Generalitat ja estudia mesures per mirar de frenar aquestes conseqüències. D'entrada, tal com us està avançant 3CAT Info, el govern ha recuperat una partida de 1.500 milions d'euros per si la situació empitjora. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, són els mateixos diners que la Generalitat ja va reservar fa un any per frenar l'impacte dels aranzels de Donald Trump, però a l'hora de la veritat molt poques empreses van acabar demanant les ajudes. Ara el govern ha repescat aquesta partida de pràcticament 1.500 milions d'euros per tenir-la a punt en qualsevol moment. Per ara no s'ha obert cap línia d'ajudes, de subvencions, però l'executiu està analitzant amb lupa sobretot les conseqüències que pot tenir aquest conflicte tant a les butxaques de les famílies com també a la indústria química, per exemple, una de les que fa servir més energia.
És necessari poder tenir aquesta diagnosi, aquesta planificació. De fet, volem estar atents a les conseqüències i fer una bona diagnosi per veure quines actuacions es poden afrontar.
És la consellera portaveu Sílvia Paner que fa només uns instants anunciant que aquest matí el govern ha creat un grup entre departaments justament per avaluar l'impacte del conflicte i preparar futures mesures.
Pas endavant per dotar Catalunya de més vies de tren. El govern ha aprovat actualitzar els estudis que va fer fa 20 anys per construir l'eix transversal ferroviari, una línia mixta que connectaria Lleida amb Girona per Cervera, Igualada, Manresa i Vic, per passatgers i també per mercaderies. I Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Quina finalitat tindria aquesta línia?
Mira, a nivell ferroviari comportaria tenir una alternativa interior d'alta velocitat per descongestionar el corredor mediterrani si es col·lapsa la zona de Tarragona i el Penedès. I a nivell territorial, trencar la radialitat de Catalunya potenciant zones de l'interior on hi pot haver un creixement tant de població com industrial i logístic. També s'ha decidit tirar endavant perquè la Generalitat necessita una posició tècnica pròpia, ara que el Ministeri analitza un nou corredor d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona sense passar per Tarragona amb trens a 350 km per hora. S'hi ha referit la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
El desenvolupament d'aquest eix ferroviari transversal és absolutament fonamental en l'àmbit de generar un nou corredor ferroviari central a Catalunya. El que vol és replicar el que va significar l'eix transversal a Catalunya en el seu moment, en l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, i establir una nova ruta de transport de mercaderies, també de passatgers.
El govern destina 5 milions i mig a Ifercat perquè actualitzi durant els pròxims 2 anys els estudis per aquest traçat de 254 quilòmetres on ja hi ha una reserva de sòl feta.
Ara pensava, Joan, que hagués estat una bona alternativa si hagués existit aquest corredor per quan amb els aiguats del mes de gener, que es va bloquejar sobretot el port de Tarragona, que no podien entrar els vaixells que feien cua, no per la mala mar, en aquest cas, per tant, seria una alternativa a tenir en compte, aquesta que passa per l'interior, no? Per Exacte. Fer arribar les mercaderies.
Ah, això mateix. Bàsicament el que es vol és tenir una altra reserva feta ferroviària per potenciar el trànsit de mercaderies, sobretot les que venen i van cap a Madrid, tant des dels ports de Barcelona com de Tarragona. Per això la prioritat d'aquest eix transversal ferroviari serà d'entrada fer-lo arribar fins a Martorell.
Clar, i a partir d'allà poder-lo distribuir a altres.
Això mateix, pels ports.
Molt bé, doncs gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
Les famílies de l'Alt Urgell reclamen que el transport escolar també arribi als pobles petits que estan més allunyats de les carreteres principals. Proposen que s'aprofiti el servei de transport sota demanda, que sí que arriba, en aquest cas, en aquests municipis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Diu que encara és gairebé impossible de poder conciliar la vida laboral amb la familiar, no?
Sí, perquè el transport escolar només arriba a les carreteres principals, com l'N260, i les famílies han de fer desenes de quilòmetres cada dia perquè els infants el puguin agafar. Agustí Porta és veí d'Aristot, al Pont de Bar.
No pots conciliar familiarment. Teníem 3 famílies al poble, han marxat totes perquè era impossible poder conciliar, perquè els nens els deixen a la cruïlla de la carretera i si fan primària, mira, encara pots concordar una mica els horaris amb la feina laboral, però els de l'institut es quedaven a les 3 de la tarda allà i no tenen com ni què, és que no hi ha recurs.
Per això proposen que els seus fills i filles puguin utilitzar el servei de transport públic a demanda, que sí que arriba als pobles, però no ho fa tot arreu i tampoc circula cada dia. Per tant, caldria replantejar-lo perquè fos una solució útil, com assenyala la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós.
Això fa molt temps que se n'està parlant, que lo ideal seria que a cada poble hi pugui haver un transport que agafi doncs, aquella persona gran que ha d'anar al metge i agafi aquell crio que ha d'anar al col·le que ha decidit la família que ha d'anar. Bé, seria ideal, però per tot això que calen diners, i no pocs.
Les famílies temen que aquesta situació faci baixar les matriculacions a les escoles rurals i que aquest model pugui estar en perill.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 9,4 milions d'euros durant els propers 3 anys per impulsar l'ús de la intel·ligència artificial. Per fer-ho, ha elaborat un pla que s'ha dividit en 6 eixos estratègics i té 21 objectius i 37 accions concretes. Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. L'objectiu és promoure l'ús de la intel·ligència artificial tant a nivell administratiu, és a dir, per ajudar els treballadors municipals, com a nivell social, és a dir, al servei de la ciutadania. Per exemple, per saber com han de fer alguns tràmits i quina documentació necessiten.
necessiten. L'alcalde Jaume Collboni n'ha posat alguns exemples.
Des del punt de vista de les tramitacions, per exemple, dels ajuts a una població que moltes vegades no sap ni que són subjectes d'aquests ajuts, a ser més eficients també, per exemple, amb la gestió de la mobilitat o l'aplicació que farem servir i que aplicarem també a la seguretat, que ha de millorar la sensació de seguretat a la nostra ciutat i ser més eficients en el combat contra la delinqüència.
Tot plegat, segons l'alcalde, es tira endavant amb l'objectiu de garantir els drets digitals de tots els ciutadans.
Gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a tu, adeu, bon dia.
Atenció, perquè el Sant Jordi d'aquest any a Girona torna a canviar de lloc al centre de la ciutat, ara obligat per les obres que es fan a la plataforma de la plaça Catalunya. Les parades de llibres i flors se situaran en un lloc inèdit, però a tocar de la plaça, l'Avinguda Sant Francesc. Ho han confirmat aquest migdia l'Ajuntament, els llibreters i els floristes. Fèlix Martín.
Sí, l'Avinguda Sant Francesc és un vial perpendicular al riu Unyà que enllaça precisament la plaça Catalunya amb l'Avinguda Jaume I. Té prou amplada per posar-hi les parades tradicionals, tot i que al principi la proposta municipal no va ser massa ben rebuda. Ha reconegut avui la portaveu dels llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer.
Quan se'ns va dir el canvi, a mi em va semblar horrible, com sempre que hi ha un canvi, perquè hem de pensar que des del 2020 no parem de canvis, o sigui... Però la regidora em va convèncer amb un argument que la plaça Catalunya és com un senyor de 90 anys, o senyora, que es té de renovar.
Al final reconeix que és la millor opció.
El millor lloc en aquestes circumstàncies, perquè ens sembla que és un carrer que no té massa llum, que la gent no hi passa massa, però hi ha una cosa molt bona, que el Sant Jordi és el Sant Jordi, i el fas allà on sigui i tothom hi va.
Roses i llibres per Sant Jordi d'aquí un mes i mig estaran barrejats a Girona a l'Avinguda Sant Francesc. Les parades de partits polítics a la plaça Pompeu Fabra, davant de la Generalitat, i les entitats a la Rambla de Girona.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I arribats a aquest punt, fem una aturada en les notícies per mirar quines informacions són les més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Un tema que fèiem ahir amb la Glòria Marín, no?
És aquest tema sobre les acadèmies, diguem, que d'alguna manera ajuden els universitaris en carreres especialment científiques complexes, diguem, doncs a treure's els títols, perquè si no, diguem que les classes se'ls queden curtes, no?
A més que ajudar, semblava que la suplantessin, no?
Sí, correcte. Han de recórrer aquestes classes particulars, aquestes acadèmies, doncs, per treure's carreres com les enginyeries, per exemple. Ho parlàvem i ho podeu consultar a la web i l'app del 3Cat Info. Hi ha també testimonis, hem parlat amb les universitats i també amb professors que ens expliquen com veuen aquest fenomen.
Quins altres articles recomanem?
Mira, recomanacions sobretot aquestes de les imatges, de projectes que s'han presentat aquesta setmana al MANEC del Futur, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Podré veure com serà aquest nou museu que doblarà l'espai que incorporarà al Palau de Victòria Eugènia, no? A més s'ha dissenyat doncs una rampa d'accés. És molt interessant, aquí podreu veure les imatges i també les imatges del nou Trueta de Girona, que ahir en parlàvem també, sí. Ja us vam dir que les imatges hi eren, les podíeu trobar a la web del 3Cat Info. També en aquest cas veureu la recreació d'aquesta gran rambla amb molts arbres i amb molts accessos enjardinats i vegetació mediterrània, que serà aquest nou Trueta.
I fa un any de què parlàvem?
Mira, fa un any parlàvem del secret de la longevitat de Maria Branyes, la catalana.
Ja fa un any?
Atenció, perquè la catalana que va viure fa 117, o sigui, va viure 117 anys, va morir l'agost del 24, que a mi em semblava que era feia menys.
Ja farà dos anys,
A veure, la longevitat de Maria Branyes, sobretot es parlava d'un genoma que tenia, que era un genoma que d'alguna manera doncs, creava que les seves cèl·lules fossin més joves dels que li tocaria. Es comentava en aquell moment que si tenia 117 anys, doncs, segons el genoma, les seves cèl·lules en tindrien entre 100 i 102. Això va dir Manel Estatllí, el cap de grup d'epigenètica de l'Institut Josep Carreras. I també el tema de la microbiota, que també va ser molt comentat.
Sí, que deia que tenia la microbiota d'una nena petita, no?
Exacte, és això, perquè els intestins hi funcionaven perfectament. Sí, Això la clau de la longevitat, en aquest cas. Recordeu també que el novembre passat va morir la segona àvia més gran de Catalunya, que era Angelina Torres. En aquest cas va morir als 112 anys.
Molt bé, Marc, doncs demà més.
Molt bé, adéu-siau.
Gràcies.
Catalunya al dia.
Passen 4 minuts de 2:15. Doncs ara sí, parlem de mel. El Departament d'Agricultura ha creat la marca Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya, MAAC, amb dues As. L'objectiu és posar en valor el producte de proximitat i incentivar la venda de mel feta i produïda al 100% aquí a casa nostra. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè de moment, quants productors engloba aquesta marca?
Doncs mira, ara per ara ja hi ha una trentena de productors adherits. És el primer segell que identifica la mel que han produït els apicultors catalans. Un dels objectius és que acabi sent un distintiu de confiança i qualitat. Ens en parla Àlex Cirera, que és el president de l'Associació d'Apicultores i Apicultors de Catalunya.
El que pretén és suplir una figura que abans existia, no? Que era l'apicultor de confiança. Aquell productor local que el teníem a prop i que ens explicava doncs, la mel que havia produït aquell any, i com l'havia produït i quins matisos tenia, i si havia fet molta o poca, etc. Aquesta mel de molta qualitat, ara, per un consumidor, sobretot en àrees urbanes, de gran consum, doncs és difícil d'identificar.
Arreu del país es produeixen anualment uns 2 milions de quilos de mel a l'any, però la demanda és molt més alta. Tot i així, la presència al mercat de mel produïda a casa nostra és molt reduïda.
Això què vol dir? Doncs que es consumeix més de 3.000 tones. Aquí, suposant que tots els apicultors d'aquí no venguessin fora d'aquí, tota la mel que produïm la venguéssim al consum, satisfer la demanda interna, el consum intern, no arribaríem ni al 55% de la mel. Per tant, tenim una invasió de mels foranis, d'orígens, qualitats i característiques molt diverses.
I el cost de la qual és una tercera part de la produïda aquí al país. Per formar-ne part, cal omplir un reglament tècnic i s'han de seguir també uns controls per garantir la qualitat del producte.
Gràcies, Jordi. Tenim mel i tenim oli, també. La comarca de les Garrigues ha engegat una iniciativa turística que convida a conèixer el territori amb l'oli com a reclam. La coneguda com a carretera de l'oli passa per una vintena de municipis i recorre 135 quilòmetres. Lleida, Pere Joan Álvarez, què hi podem trobar aquí?
Doncs hi poden veure 15 molins d'oli, 4 cellers, menjar en 4 restaurants i allotjar-se en 14 establiments, entre d'altres. Un territori amb paisatges prou diferenciats que tenen com a fil conductor la producció d'oli. Un projecte que convida a una visita reposada per contemplar un paisatge per descobrir. Roger Tutusaus, tècnic de turisme de l'Ajuntament de les Borges Blanques, ajuntament impulsor de la iniciativa.
Per les persones que busquen descobrir un paisatge modelat doncs, per la gent que cultiva els olivers, que cultiva les vinyes, i doncs que està aquí esperant que vingui tota aquesta gent a descobrir-lo, no?
Hem parlat també amb un dels productors que podem trobar a la ruta. Es tracta d'Anna Gibert, gerent del Molí dels Torms, un molí d'oli ecològic que permet una visita entre oliveres i la realització de diferents activitats. Una ruta que, tal com assegura l'Anna, permet posar la comarca de les Garrigues al mapa.
Podríem dir que ho necessitem tot, no? Aquestes poblacions tan petites que moltes vegades estan envellides, que són hi ha pocs habitants, tenim poc accés a poder promocionar qui som, ens costa molt arribar, doncs és una manera de, doncs, no, de portar, de recollir, de fer força i fer comunitat a l'hora de dir, ei, som aquí.
Una carretera de l'oli, doncs, que demostra que l'oleoturisme pot ser un instrument real de valor, cohesió i sostenibilitat.
La renovació integral del Parador de Tortosa començarà l'any vinent i l'espai es tancarà fins a l'octubre del 2028. Les obres s'iniciaran després que s'acabi la reforma de les muralles del Castell de la Suda. Jordi Barranca, quants diners s'invertiran?
Doncs mira, en total són gairebé 16 milions d'euros. Es tracta d'una inversió esperada a la ciutat en què es reformarà íntegrament un espai que es va posar en marxa ara fa 50 anys. En total, les obres s'allargaran durant 18 mesos. La previsió és que el Parador es tanqui a partir del gener de l'any vinent. Raquel Sánchez és la presidenta de Paradors.
Aquesta és una de les actuacions per nosaltres més importants, més prioritàries. Estem parlant d'un bé d'interès cultural, d'un patrimoni, d'un parador que necessitava aquesta inversió, no? I sobretot, doncs, bueno, no? Per desfer qualsevol dubte que s'hagi pogut generar.
El projecte s'ha endarrerit uns mesos perquè s'han incorporat nous elements a la reforma. Les obres aniran en paral·lel als treballs que s'estan fent en alguns punts de la muralla, com són el Baluart Nord o les galeries de la Suda. Unes obres que, recordem, s'han pagat amb diners provinents dels fons europeus.
I a Sant Sadurní d'Usormort, a Osona, es vol fer una reserva natural amb fauna autòctona que ocuparia la meitat del municipi, unes 1.000 hectàrees. El projecte està en una fase molt embrionària, però els animalistes ja han deixat clar que no volen que sigui només una proposta turística, demanen més informació. L'Ajuntament sí que veu el projecte amb bons ulls. Nàtia Dell, quins avantatges hi veu al municipi?
L'alcalde, en Enric Riera, ho veu com una oportunitat per lluitar, per exemple, contra el risc d'incendi, però també per frenar la proliferació de plantacions de marihuana.
Ordenar aquesta quantitat de terreno que tenim, ja fa molts anys va desaparèixer tot el tema de la pagesia, i als propietaris els hi resulta molt car fer un manteniment dels boscos. A part de que tenim altres problemes també, han proliferat sobretot en les plantacions de marihuana. N'hem desmantellat en 3 anys i mig més de 14 plantacions.
Abans de començar a moure res, pels propietaris de la finca, que són els germans Marc i Agnès Vilarrúbia, disposats a cedir el terreny en règim de lloguer, el més important ara és saber com respiren els diferents agents.
Pues s'ha de saber si hi ha aquest interès en fer-ho i de més a nivell institucional, a nivell d'entorn i de més, per després començar-ho a proposar. Si no, no té sentit començar per buscar un inversor.
La idea és que la majoria d'animals d'aquesta reserva siguin autòctons, tipus cabirols, toixons o llops, però els propietaris també pensen que podrien tenir cabuda animals en perill d'extinció. Defugen, això sí, d'emmirallar-se en parcs com el de Cabárcero, Astúries o Sijan, a França. Naturalistes i animalistes demanen més informació i no volen sentir ni a parlar d'incloure fauna exòtica. No volen que es converteixi en una proposta turística massificada i demanen que el projecte sigui compatible amb la conservació de l'entorn i la seva biodiversitat. I des del grup de naturalistes d'Osona, el seu president Albert Palou afegeix.
Una instal·lació amb fauna exòtica voldria dir que estem més davant d'un zoo a l'aire lliure que d'una reserva de la natura, i una instal·lació que servís per acollir espècies autòctones, s'hauria de veure si això encaixa amb una estratègia global de conservació de la biodiversitat.
Una altra de les branques possibles que podria tenir aquest projecte és una escola de natura, que es podria fer a la finca Mas Ferrer, una de les masies que hi ha al terreny.
Quatre minuts i tres quarts de dues, seguim endavant explicant-vos que una quinzena d'alumnes del Pirineu s'han format en equitació centrada. És una tècnica que busca millorar la comunicació entre genet i cavall perquè tots dos se'n puguin beneficiar. Joaquim Albalatet, de què es tracta aquesta tècnica?
Doncs prioritza l'equilibri i l'harmonia per sobre de la força i la tensió. És a dir, el cavall se sent més còmode i es mou amb més llibertat, i el genet ha de fer menys força i té una postura més natural, i això, per tant, li evita lesions. Peggy Brown és una de les principals expertes del món.
Durant molt temps, la gent ha intentat treballar amb els cavalls, fent servir la força, tibant-los amb cops de peu, però han descobert que els cavalls són molt més sensibles i que hi ha una manera més suau, més clàssica i millor de treballar amb ells.
Ara una quinzena d'alumnes, tant professionals com aficionats, han participat en un curs de l'Escola Agrària del Pirineu que buscava millorar la connexió amb els animals per aconseguir aquests beneficis mutus.
Trobar el contacte, la comunicació amb el cavall a través de l'equilibri, conèixer el teu cos i com el cavall interpreta els teus moviments sense necessitat de cap mena de força.
És això, no? Com la cohesió de dos éssers que es mouen diferents. Doncs com trobar la connexió entre aquests dos éssers i que al final som nosaltres els que ens hem d'adaptar al cavall.
L'equitació centrada va aparèixer al 1985 als Estats Units i s'ha anat estenent pel món com a alternativa a la doma tradicional, que encara és la tècnica majoritària.
Costa Brava engega una campanya per apadrinar un centenar de trams de camins de ronda del litoral gironí. La Federació Ecologista vol crear una xarxa de vigilància estable que cobreixi la costa entre Portbou i Blanes. Es començarà amb una prova pilot amb escoles i associacions que s'encarregaran d'alguns dels trams que estan més degradats. Girona Maria Rovira, què es vol aconseguir amb aquesta iniciativa concretament?
Sí, doncs a través de l'apadrinament d'un centenar de trams de camins de ronda, SOS Costa Brava engega un projecte pioner de seguiment ciutadà d'aquestes rutes arran de mar. Ens ho explicava Cristina Vilà, coordinadora de SOS Costa Brava.
Posar, diguéssim, de protagonistes la ciutadania i que fossin ells els que apadrin aquests trams de camí de ronda, perquè és una manera de sentir-te els teus, no? A més de fer la funció de vigilar, entre cometes, no?, i poder saber en quin estat està i poder-ho saber al llarg de l'any, també és una manera perquè la gent es conscienciï d'aquests impactes.
S'haurà de seguir una fitxa amb els elements a tenir en compte per la vigilància d'uns trams cavalls que seran d'un o dos quilòmetres, amb un compromís d'un seguiment de mínim 3 vegades l'any.
En aquesta fitxa hi ha diferents camps, des de quin estat de manteniment té el camí, quin tipus de camí tenim, si és natural, si és cimentat, si està ben senyalitzat, tota una sèrie de coses que nosaltres considerem importants per després fer el seguiment.
També se'ls donarà una guia de l'apadrinament per saber com actuar en cada cas.
Seria com la guia de l'apadrinament en què se'ls explicarà tot, no? Per exemple, si han de detectar les plantes invasores, tindran una foto amb aquella planta. Faran fotografies i tot això, ompliran un formulari, tot el que han recollit a camp ho introduiran en aquest formulari i ens ho enviaran a nosaltres. Llavors nosaltres gestionarem tota aquesta base de dades i serà la que ens servirà per anar fent el seguiment i poder fer també un informe final d'any, de com està l'estat dels camins.
Hi haurà, però, com dèiem, una prova pilot primer en uns trams concrets, oi?
Doncs de moment es començaran trams força degradats amb centres escolars i associacions que ja s'han posat en contacte amb SOS Costa Brava.
Començarem amb escoles que ja han estat interessades, amb altres grups de joves i alguna associació que també ens ha contactat. Nosaltres volíem començar com amb uns trams concrets perquè són allà on tenim problemes, no? Com a Colera, com a Palafrugell, com a Lloret. Llavors intentarem repartir-los per aquí i si no, com és el cas d'una associació que ens ha contactat que està més a prop de l'Escala, doncs obrirem un tram a l'Escala per ells.
La iniciativa es va començar a gestar amb la campanya de micromecenatge Camins Lliures, que ha recaptat gairebé 8.000 euros per poder posar en marxa aquest apadrinament i ajudar l'entitat ecologista en la seva lluita per la vigilància dels trams del camí de ronda amb manca de manteniment perquè no són segurs o estan privatitzats.
Us vam explicar que el Papa Lleó XIV vindrà a Barcelona el mes de juny. Concretament serà el dia 10 a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, coincidint amb aquesta visita prevista papal, el grup parroquial Pare Manyanet de Tremp vol reivindicar els orígens pallaresos de l'ideòleg de la Sagrada Família. Tremp, Pau Rovira, per això demanaran al pontífex que reconegui públicament el paper d'aquest sacerdot, Josep Manyanet, en la concepció inicial del temple.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. El papa Joan Pau II ja va reconèixer l'any 1982 que la inspiració del temple barceloní es devia al pare Manyanet, fundador dels Fills de la Sagrada Família. Ara, des de Tremp, volen anar un pas més enllà i posar en valor l'origen d'aquesta figura, sovint eclipsada pel protagonisme de l'arquitecte Antoni Gaudí. El casal Manyanet de la capital del Pallars Jussà s'exposen documents que ho acrediten, com la carta que ell va enviar el 1869 al bisbe d'Urgell, proposant la construcció d'un temple expiatori que acabaria convertint-se en l'actual Basílica de Barcelona i, per tant, demostrant que el pare Manyanet és l'inspirador de la Sagrada Família. Ho explica Xavier Boixados, del grup parroquial Manyanet.
Ell envia una carta al bisbe Caixal explicant-li que, amb els seus viatges a Barcelona i veient la situació social d'aquell moment, seria una molt bona idea erigir un temple en honor de la Sagrada Família a Barcelona.
Des de l'entitat també recorden l'amistat entre Manyanet i Gaudí, que el considerava un referent espiritual i un dels inspiradors del projecte, i per això en demanen el reconeixement. Des de Tremp, doncs, el grup parroquial vol aprofitar l'actualitat del temple per recuperar la memòria d'una figura clau i reforçar així el vincle entre el Pallars i un dels monuments més universals de Catalunya.
I ara, cinema, amb l'Americana Film Fest.
Please. My boy! How's it going, kids? Oh, I've missed you.
És la pel·lícula Late Fame, protagonitzada per William Dafoe i Greta Lee, que inaugura aquest vespre el Festival de Cinema Independent Nord-Americà de Barcelona, l'Americana Film Fest. El certamen dedica la seva retrospectiva als germans Bill i Turner Ross, són dues figures clau del cinema d'autor de les últimes dues dècades als Estats Units. Barcelona, Òscar Callau.
Els germans Ross formen un tàndem creatiu que destaca per pel·lícules híbrides entre el documental i la ficció que juguen amb els aspectes més onírics i poètics de la vida quotidiana. A la retrospectiva que es farà a la Filmoteca de Catalunya es projectaran 5 títols que van des de la seva cinta més recent, la road movie Gasoline Rainbow, al seu film de debut, 45.365. Bill i Turner Ross ens descriuen les principals característiques d'una filmografia curta però influent.
Crec que totes les nostres pel·lícules parlen de comunitat i de finals i començaments. Són retrats de llocs concrets dels Estats Units i una oportunitat per articular les experiències úniques i diverses que s'hi poden viure en moments diferents. Mostrem el nostre amor profund per les celebritats de la vida. No són celebritats en el sentit tradicional de la paraula, sinó grans persones. persones. Ens enamorem de tothom a qui filmem i celebrem les seves vides.
L'americana Film Fest estarà en marxa fins diumenge amb 58 títols, que es projectaran als cinemes Aribau, Girona, Texas, la sala Zumzeig o la Filmoteca de Catalunya.
Ha plogut sobre el meu cap, i ha crescut herba molt fresca.
Això, Montse Mas, bon dia.
Bon dia.
Això és Pau Riba?
Pau Riba.
I ens dona una mica de pista cap on anem, ara mateix.
Sí, dona bastanta pista.
Ambientem aquesta exposició que es fa al Museu de Can Framis, que reivindica l'artista irreductible Gonçal Sobré, de 94 anys, amb la mostra Un gran fracàs. Està organitzada per la Fundació Vilacases i aplega prop de 200 peces que repassen 6 dècades de dissidència artística fora dels circuits comercials.
Això mateix, la mostra de pintura, dibuix i performance, entre d'altres, repassa 60 anys de trajectòria singular de Sobré, un art transgressor, defensor de la llibertat sexual i allunyat del mercat, que ell bateja com a art xava. Ho explica Catalunya Ràdio el seu comissari Pere Pedrals.
Un estil propi, amb voluntat revolucionària, que reflecteix el que és el més arrossegat de la societat. Jo proposo en aquesta exposició dir que art xava seria l'equivalent natiu d'art queer. Art xava condensaria aquesta idea d'art polític, els marges, dissident. Gonçal Sobré, com l'Ocaña, amb qui va mantenir una amistat, ho porta al límit, sobretot ara, en els últims dibuixos que ha fet en els últims 20 anys.
Una gran oportunitat per conèixer aquest artista, Gonçal Sobré, que és veritat que està considerat com l'autor del primer happening documentat a Espanya?
Doncs sí, va ser el 1965, en plena dictadura, en un casal d'avis del Poble Nou, que és el seu barri.
Li van tirar un iogurt pel cap i un dels seus companys, no recordo si era un noi o una noia, li llepava el iogurt. Diuen que en Josep Maria Espinàs va sortir corrent del happening.
Sobré, que malgrat la seva avançada edat continua en actiu, no ha viscut mai de l'art, sinó de l'hostaleria. Tot i això, el seu llegat ha trobat refugi durant anys a l'Hotel Romàntic de Sitges, que ell mateix va fundar i que ha servit a la pràctica com a museu viu de les seves obres.
Doncs déu-n'hi-do quin personatge. Per tant, a Can Framis, si el voleu descobrir. Gonçal Sobré. Gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
I el Museu Isaac Albéniz de Camprodon estrena nova etapa amb una renovació de la museïtzació de l'exposició permanent per oferir una visió més completa als visitants sobre la figura del músic i compositor referent del modernisme. Maria Rovira.
El Museu Isaac Albéniz incorpora ara una informació ampliada a través de panells en 4 idiomes sobre la vida i la trajectòria del músic que va néixer el 1860 a Camprodon, on el seu pare era l'administrador de la duana. A l'entrada del museu, ubicat a l'oficina de turisme, s'ha mantingut el piano familiar amb el qual el músic ja va començar a practicar de petit. La gerent de l'espai, Marta Grassot, explicava l'objectiu d'aquesta actualització museogràfica.
Però hem volgut que fos més completa, val? Que el visitant, quan vingui, tingui una idea més completa de tot el trajecte professional i biològic d'Isaac Albéniz. A més, hem millorat també la disposició dels objectes, els hem informat també millor a l'hora d'introduir més carteles, per tal que el visitant se senti més a prop amb el que és tot el discurs museogràfic i entengui molt millor tot allò que va veient.
L'objectiu és posar encara més en valor la figura d'Isaac Albéniz, que va viure pocs anys a Camprodon i que ja de petit es va convertir en nen prodigi. De fet, amb 11 anys ja es va començar a formar a Barcelona i més tard a Madrid i a Brussel·les. Va estar molt connectat amb moviments com el modernisme i l'art nouveau i es va convertir en un dels músics europeus de referència de l'època. Una trajectòria que queda reflectida en l'exposició permanent.
Bàsicament el que hi tenim són algunes partitures destacades del propi Isaac Albéniz. La majoria d'elles són edicions primerenques d'inici del segle XX. Algunes d'elles estan dedicades pel propi Isaac Albéniz. Albéniz sabem que va tenir molta relació amb artistes, escriptors, etc. Llavors tenim també alguns llibres dedicats a ell que s'incorporen en el discurs, alguna carta també original i també petites obres d'art. Albéniz va ser un gran col·leccionista.
També hi ha espai per mostrar la part més biogràfica.
El dormitori que va estar tant a París com a Nice, en les diverses residències d'Isaac Albéniz, el llit, les tauletes, els tocadors, i a més dins dels tocadors hi ha determinats objectes històrics de la vida de la seva esposa i la seva filla, i a més al fons hi ha aquests quadres restaurats, de fet n'hi ha dos de restaurats, esperem restaurar algun mes aquest any, són els quadres més referents a la família.
Un dels reptes de l'Associació d'Amics del Museu Isaac Albéniz és poder-se traslladar a Can Roig, una torre modernista emblemàtica que tindria més bones condicions per acollir aquest espai.
Esports.
Doncs va, som-hi cap als esports. Ara 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Au del Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui comencen els vuitens de final de la Lliga de Campions amb la disputa dels 4 primers partits i un dels primers equips a debutar en aquesta eliminatòria serà el Barça.
Els blaugranes juguen aquest vespre a l'anada d'aquests vuitens de final al camp del Newcastle. El tècnic del Barça, Hansi Flick, parla de quin partit s'espera aquest vespre a Anglaterra.
El Newcastle jugarà un partit intens. Ens pressionaran home a home. Quan tinguin la pilota faran transicions ràpides perquè tenen jugadors molt ràpids a nivell ofensiu. Hem de defensar bé, ser valents en defensa. Ho sabem de l'eliminatòria contra l'Atlètic. Com n'és d'important el primer partit?
Els blaugranes ja van jugar al camp del Newcastle durant la lligueta, on llavors van aconseguir guanyar per 1-2. En parla d'aquest partit precisament el porter Joan Garcia.
Tenim un bon record d'aquí, crec que vam fer molt bon partit, vam competir a molt bon nivell i vam igualar una mica el ritme que ells ens exigien i vam aconseguir la victòria. A partir d'aquí, com he dit abans, crec que serà un partit totalment diferent i que haurem d'estar concentrats des del primer minut.
El Newcastle-Barça començarà a les 9 i, com sempre, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans. La resta de partits d'aquests vuitens de final de la Champions que juguen avui són Galatasaray-Liverpool, Atlètic de Madrid, Tottenham i Atalanta-Bayern de Múnich.
Encara que en Barça, però en clau electoral, Joan Laporta va passar ahir al vespre pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El candidat a la reelecció considera que el seu oponent Víctor Font està utilitzant Xavi Hernández i que va fer bé de prescindir d'ell com a entrenador.
Penso en el Hansi Flick perquè em fa venir al cap de sort que vam decidir de prescindir dels serveis del Xavi. Va venir un entrenador, que és el Hansi, que pràcticament amb els mateixos jugadors que tenia el Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Laporta també va defensar el paper rellevant d'Alejandro Echevarría dins del club sense que tingui càrrec reconegut. Per la seva banda, l'altre candidat a la presidència, Víctor Font, en un acte aquest matí ha explicat que si assoleix la presidència del club hi ha determinades pràctiques que s'acabaran.
S'ha acabat fer operacions com la del Congo, s'ha acabat explicar als socis i sòcies que el soci estratègic de telecomunicacions del club serà New Era Visionary Group, que té pinta més de tapadera que no d'empresa que operi de forma normal. S'ha acabat pagar 50 milions a un amic. S'ha acabat associar-nos amb Andrew Tate.
Per cert, no fa ni un quart d'hora que l'Ajuntament de Barcelona ha fet oficial que ha atorgat avui al club la llicència de primera ocupació corresponent a la fase 1C de remodelació del Camp Nou. I això vol dir que el Barça, l'Alt Camp, a partir d'ara, podrà tenir ja una capacitat per 62.000 espectadors.
I a la Lliga, a Victòria, que se li continua negant a l'Espanyol aquest 2026, ahir no va poder passar de l'empat a 1 amb l'Oviedo.
Els blanc i blau sumen ja 10 partits consecutius sense poder guanyar. De fet, encara no han pogut guanyar en aquest 2026 i per ara han aconseguit 4 empats i 6 derrotes. Tot i aquest nou empat, el tercer en les últimes 4 jornades, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, està convençut que el triomf els arribarà.
Analitza els partits i hem estat malament alguns partits, eh? Hi ha partits que no, hi ha partits que l'equip no ha fet un partit per perdre'l i l'ha perdut, per dir algú. O com avui, o el dia d'ells, no l'ha guanyat, mereixen guanyar. No pots fer una altra cosa que seguir. És que al final, el dia que potser menys t'esperes, guanyes i el dia que potser menys t'ho mereixes.
L'Espanyol és 7, 37 punts a 3 de la zona europea i, d'altra banda, la Lliga Femenina. Avui hem sabut que el grup inversor anglès Mercury 13 entra com a màxim accionista a l'equip del Ona Badalona. De moment incorporen Pedro Iruondo, amb experiència a l'Olímpic de Marsella, com a director general. Ferran Cabello continua com a director esportiu i Marc Ballester com a entrenador.
En bàsquet, el Joventut buscarà aquest vespre aconseguir ja la classificació matemàtica per als quarts de final de la Lliga de Campions FIBA.
Els badalonins reben a partir de quarts de nou el Würzburg alemany en partit de la cinquena i penúltima jornada del top 16 de l'equip alemany. En parla el segon entrenador de la penya, l'Eix Durant.
És un equip molt competitiu. Allà, a la primera part, anàvem guanyant de bastant, però perquè vam fer les coses molt ben fetes i també vam tenir molt encert, però ells van anar endurint el partit. Tenen uns jugadors americans que, a part de tenir talent, defensen fort, juguen físics i són molt, molt competitius.
I acabarem dient que en vol, avui també té partit de competició europea el Freking Granollers, a 3:15 s'enfronta l'Elverum de Noruega, un partit ja intranscendent de la Lliga Europea, perquè els vallesans ja no tenen cap opció de passar de fase.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
últims dies per veure els espais Volart de la Fundació Vilacases al carrer Ausiàs Marc de Barcelona l'exposició Misèries Humanes amb obres de Ramon Calsina que podrien tenir certa similitud, si més no pel que fa al personatge, amb el que ens comentava la Montse Mas de l'exposició de Can Framis. És una de les figures, Ramon Calsina, més singulars de la pintura catalana del segle XX i com que va tenir una trajectòria al marge dels corrents oficials s'ha quedat més en un discret segon pla. Ara aquesta exposició reivindica el seu llegat artístic destapant la vessant més incòmoda del seu treball, la dimensió més àcida, més crítica i més dura de l'obra de Ramon Calsina, que es plasma especialment en els seus dibuixos. Demà justament s'hi fa una exposició, una visita guiada, i teniu temps de veure-ho fins diumenge. Res més, i tornem demà a la 1 del migdia.